Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. Tata Martino i els seus jugadors van callar unes quantes boques en la sisena victòria de la temporada a la Lliga davant de la Reial Societat. Els Blaugrana van oferir de nou la versió de futbol de toc, demostrant que aquest és i seguirà sent l'estil del Barça aquesta temporada, tot i que també s'intentaran tenir variants per ser un bloc encara més compacte i competitiu. L'argentí va camí del rècord absolut de victòries en un inici de Lliga a Camp Barça. Si es guanya dissabte al Maria, seria el millor inici de la història, amb atenció, un 21-21 realment espectacular. Potser comença a ser hora que aquells que han estat molt crítics amb el míster Blaugrana comencin a lloar la feina que està fent el Tata Martino.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Ja veus tu, eh? Crítiques al joc, l'estil i...
Quasi passades llargues.
Sí, sí, passades llargues. Doncs al minut 31 em sembla que els dos van veure una jugadeta entre Neymar, Messi, Iniesta, Xavi i companyia que...
Espectacular.
Que mereixia haver acabat amb gol.
Sí, sí, dos cops de taló, jugada per Messi, la passa Iniesta, obre sense mirar, Neymar la toca, la para, centra i Messi no va estar afortunat, però vaja jugada i quin partidàs del Barça.
Que arribin crítiques i que els jugadors i el míster al camp demostrin que... Que callen boques, eh?
Ja toca, 6 de 6, home.
Vinga, anem a conèixer els continguts més destacats del programa d'avui, 25 de setembre de 2013. El Barça recupera la seva millor versió.
Ho comentàvem en una primera part magnífica, els de Tata Martino van desarmar la Reial Societat amb gols de Neymar, Messi i Busquets. Al final, 4-1, sisena victòria consecutiva i, per tant, lideratge. Compartit això sí amb l'Atlètic de Madrid, que va superar Osasuna per un ajustat 2-1.
Ja coneixem els quarts de final del Mundial d'Hockey Patins.
La selecció espanyola va assegurar el primer lloc de grup en guanyar el Brasil per 5-3. S'enfrontarà demà amb França. Tots els favorits continuen el seu camí cap a Angola, cap al títol. Portugal jugarà contra Moçambic, Itàlia contra Xile i hi haurà duel sud-americà entre l'Argentina i el Brasil.
El Barça suma la tercera victòria a la Sobal.
Novament, triomf contundent dels de Xavi i Pasqual, que es van desfer de la de Mar de Lleó per 14 gols de diferència, 38-24. El francès Nicola Karabatic, amb 7 dianes, màxim golejador d'aquest partit.
Avui es disputa la contrarrellotge del Mundial de Ciclisme.
Dos grans favorits per guanyar la medalla d'or, Toni Martin, que defensa el títol aconseguit l'any passat, i Fabian Cancellara. Altres candidats a pujar al podi són Bradley Wiggins, que recupera la seva millor forma, i també Tyler Finney. Aquesta contrarrellotge ja ha començat a estar en marxa ara mateix. En categoria femenina, ahir la holandesa Van Dijk va endur-se el triomf.
Bàsquet, el River Andorra presenta Jordi Trias.
L'Ale Pivot fitxa pel conjunt que entrena Joan Peñarroy amb l'objectiu d'ajudar a fer el salt de categoria tan desitjat cap a la Lliga ACB. Els andorrans, mentrestant, van superar el Barça B a les semifinals de la Lliga Catalana a l'EP i jugaran demà la final contra el Prat Joventut.
I tanquem amb futbol català. L'Espanyol B vol assegurar l'accés a la final de la fase catalana de la Copa Federació.
Els de Manolo Márquez van superar el Prat a l'anada la setmana passada per 1-3 i volen sentenciar aquest vespre a partir de 8:15 a Sant Adrià. El Llagostera espera arribar a la final.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Doncs que el Futbol Club Barcelona es manté invicte al capdavant de la Lliga... Ple de punts, 18-18, com l'Atlètic de Madrid, que també està realitzant el millor inici de la seva història. Els matalassers no afluixen, però anem amb el Barça. 4-1 davant de la Reial Societat. Neymar, Messi, Busquets, Bartra van ser els golejadors blaugrana. I De La Vella anotava el 3-1, posant una mica d'emoció abans que el central del planter del Barça tanqués aquest resultat de 4-1. Davant de la Reial Societat. Un bon partit, Roger, del Barça, un Barça que va recuperar doncs, el seu estil de sempre, que jo tampoc crec que en cap moment l'hagi perdut del tot.
No, l'ha perdut del tot, evidentment que no, això es va demostrar ahir, minut 8 ja anaven 2-0 amb gols de Neymar i Messi, combinant ja des del primer moment, tot combinatiu molt bo, tres quarts de camp, que és potser una de les mancances del Barça d'aquests dos últims anys, que sempre li falta aquesta passada final. Ahir doncs, vam tenir ocasions al Club Blaugrana per intentar doncs, sentenciar com és el millor. millor, ho va aprofitar força bé. Aquesta primera meitat doncs, va ser de luxe, podríem dir, d'aquest joc doncs, que enamora tothom que el veu, i una Reial doncs, especialment superada, sense trobar doncs, alternatives defensives per aturar el joc blaugrana, però és que era difícil perquè ahir realment estan motivats. Aquest mig del camp, Busquets, Xavi, Iniesta, que sempre funciona quan estan bé de físicament, i sembla que ara doncs, comença a estar en bon nivell aquest trio magnífic. Cesc no estava convocat, i de vegades Cesc també qui dona aquest punt d'ofensivitat o de joc directe doncs, que aquest Barça ahir no va tenir en cap moment perquè no el va necessitar. Ahir no el va necessitar al camp del Rayo, doncs el Tata Martino diu que sí que el va necessitar i per tant va utilitzar una mica més altres alternatives. Ell es defensa, l'entrenador, diu, escolta'm, ahir vam fer un partidàs, 4-1, tothom surt content, tothom va veure el joc del Barça, tothom va veure que aquest Barça és un Barça campió, que pot ser-ho, que va camí de ser-ho, i que l'altre dia vam veure el mateix Barça, que en tot cas hi havia algunes variants. Si vols, escoltem-lo, però ell està convençut que hi van fer un partidàs.
Si usted me da a elegir a mí y me pregunta cómo me gustaría ganar un partido, le diría que me gustaría ganarlo como el de esta noche, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que las dudas las tienen mucho más ustedes respecto a lo que quiere hacer el equipo que lo que nosotros intentamos hacer, porque lo que intentamos hacer en cada uno de los partidos, más allá de haberlo logrado o no, es esto de esta noche.
Doncs té clar quina és la filosofia i el joc que vol el Tata Martino, és el que vam veure ahir davant de la Reial Societat. L'afició blaugrana també vol aquest joc. I ahir també un nom propi, Neymar, per fi es va estrenar amb la samarreta del Barça com a golejador.
Es va estrenar a la Lliga, s'havia estrenat ja doncs, tant en pretemporada com en Supercopa, per tant un Neymar doncs, que es posa les piles en l'apartat golejador però no deixa d'actuar en l'apartat assistent. Aquest inici de Lliga de Neymar doncs, està sent força interessant en aquesta vessant doncs, que no la coneixíem tant els que no seguíem doncs, de prop allò cada jornada de la Lliga Brasilera, que és aquesta capacitat doncs, per assistir, per moure's en el joc d'atac doncs, per una banda per l'altra, per allà on faci falta i per desequilibrar, que sobretot té molt de desequilibri, que en els 1 contra 1 aquest Barça ho necessitava força i ho està trobant doncs, en aquests primers partits de Lliga. Per tant, ahir va marcar, però això és l'anècdota, doncs comparat amb el joc que està oferint, que cada mica en mica cada partit es va trobant més bé físicament i es va notant sobre el camp, i cada vegada també doncs per què no dir-ho, no s'associa molt millor doncs amb Iniesta, amb Messi o amb qui faci falta.
Ahir amb Víctor Muñoz comentàvem que Tata Martino està rotant amb molts jugadors de la plantilla, però encara no ho havia fet amb l'eix de la defensa. Ahir d'inici tampoc, però ho va haver de fer per la lesió de Javier Mascherano.
Sí, va haver de deixar el camp Javier Mascherano la primera part, va entrar Marc Bartra, un Mascherano doncs, que va patir una contusió, estarà de baixa entre 10 i 15 dies, per tant esperarà doncs, el partit d'aquest cap de setmana, també el partit contra el Celtic de Lliga de Campions, ja veurem doncs, si algun tercer partit o no. I un Marc Bartra doncs, que ahir va ser doncs, protagonista a la defensa, va marcar un gol a la segona part, però això seria doncs, el menys destacable de la seva actuació, perquè va fer un bon partit defensivament, que el veurem, suposem, de titular en aquests propers partits, a veure si pot aprofitar aquesta oportunitat que comentàvem, que segurament li mancava doncs, als joves doncs, tenir aquests minuts que en aquest principi de temporada encara no havia repartit del tot el Tata Martino. També va entrar en la segona part, ja en aquest cas, en Sergi Roberto, un altre dels jugadors doncs, que ha jugat pocs minutets, és el tercer partit en què intervenia i que va jugar com a mitja punta, com a fals nou, en la posició de Leo Messi. Un Leo Messi, que el s'ha substituït, doncs sembla que algú va interpretar que feia algun gest de desconsideració cap a la banqueta, cap al Tata, ho va desmentir via Facebook i també el Tata n'ha volgut parlar.
El tema de Leo, ustedes lo saben mejor que yo, Leo nunca quiere salir de la cancha. Pero mi obligación es cuidarlos, mi obligación no es provocar ni llamar ni tentar a una lesión. Nosotros necesitamos que todos los jugadores y obviamente Leo estén en las mejores condiciones en la recta final de esta liga y de la Champions y de la Copa del Rey. Y lo hemos hablado muchas veces, no digo que va a ser siempre, pero cada vez que el partido dé la posibilidad de que podamos cuidar a alguno de ellos, como estamos haciendo con Neymar en los últimos partidos, como pasó hoy con Leo, lo vamos a intentar hacer porque son minutos que le quitamos de encima.
Qui no entengui que un jugador de futbol vol jugar sempre als 90 minuts, doncs ho té difícil, perquè és així, els futbolistes volen jugar-ho absolutament tot, és l'entrenador qui decideix doncs, si poden fer-ho o no. I bé, ahir el Tata Martino va decidir que amb el partit totalment decantat a favor del Barça, doncs Leo Messi descansés, i ell ja ha explicat doncs, que no es va sentir ni molest ni res que se li assembli. Destacar d'ahir també aquest triomf de l'Atlètic de Madrid, que també va camí de rècords i guanya dissabte El derbi del Bernabéu serà el millor inici de la seva història. Porten 6 de 6, com el Barça als matalassers, i amb un Diego Costa sensacional, que iguala a Leo Messi, al capdavant del Pichichi.
Igual a Leo Messi, al capdavant del Pichichi, és un jugador doncs, que aquestes temporades passades semblava doncs, que tenia allò molta lluita, molta capacitat doncs, d'estar allà a totes les batalles, però que el gol segurament no el tenia tan ben cuidat, podríem dir. Aquesta temporada que t'inici és força espectacular dels de Cholo Simeone, 18.
Haurem d'estar molt pendents a veure què fa Vicente del Bosque en pròximes convocatòries,
sí.
Perquè...
Ja sona el nom.
Ha sonat el seu nom, va anar convocat amb el Brasil però no va jugar, per tant... També podria fer-ho amb la selecció espanyola i si alguna cosa li falta també una mica hem vist en els últims temps de la selecció espanyola és gol. Veurem si compta amb el matalasser. Hi han més resultats d'ahir al vespre, un parell.
Un parell de partits, el Llevant 1, Valladolid 1 i el Màlaga 2, Almeria 0 i per avui encara tenim 3 partits més a les 8 del vespre, dos d'ells, Granada-València, Sevilla-Rayo i a les 10 de la nit aquest Elx-Real Madrid, un Real Madrid doncs, que té realment el cap al Vicente Calderón.
Doncs gràcies, Roger. Seguim parlant de futbol. És moment de fer cap a la ciutat esportiva de Nijarque.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Ciutat esportiva Dani Jarque.
Un quart de 3 de la tarda, moment de parlar de l'Espanyol. Demà els periquitos tenen partit, el Madrigal davant del Villarreal a partir de les 10, cara a cara, dos dels conjunts revelació d'aquest inici de Lliga. Els dos equips tenen els mateixos punts, 11, però ara mateix la diferència de gols és favorable al Villarreal. Parlem amb Francesc Via, director de Pericos Online. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, doncs, aquesta, sintonia, doncs... avui aquesta sintonia, Francesc, no... Ciutat esportiva... Sí, digue'm.
M'ha agradat, el que sentia el nom de Dani Jarque cada dia doncs, a la ràdio, m'ha reivindicat, això està molt bé, no? Vull dir, i ja sí. Està bé, no? Que a més que la ciutat esportiva, finalment, que a més sabem que el 21 d'octubre es dirà oficialment Dani Jarque, per molt que oficiosament ja li diem, doncs que està molt bé.
Sí, no, més que res ho deia perquè avui no hi havia hagut encara... moviment, no?, en allà pel que fa a la primera plantilla.
No, hi ha el moviment típic dels iaios que juguen al domino, que estan tots els dies, aquest passi el que passi, peti, però sí que és veritat que fins aquesta tarda, cap a les 4 i mitja, doncs no torna un altre cop l'activitat del primer equip. Primer hi haurà una sessió de vídeo, finalment doncs, cap a les 5 s'espera que els homes d'Aguirre hagin de sortir a la gespa, fer un petit entrenament i després doncs ja es donarà la convocatòria i Aguirre compareixerà a la roda de premsa pels vols de les 7 i després a l'autocar tots i cap a Villarreal perquè l'equip farà nit a Villarreal i també farà nit l'endemà, és a dir, després del partit al Madrigal.
El trencaclosques que té per endavant Javier Aguirre es presenta interessant, ho comentaves avui a les pàgines del diari AS, veurem com fa rotacions, no? Javier Aguirre, el mexicà, que ja va dir al principi de la setmana que 3 partits en 6 dies doncs, donaven per això, per canviar peces.
Sí, donen per canviar peces, però compte perquè jo penso que la gent fem volar coloms més que el propi Aguirre, i sí que és veritat que Aguirre, doncs, algunes peces, primera hi ha algunes que per obligat compliment les ha de canviar, per exemple, Fuentes, que ja sabem que serà baixa en aquesta convocatòria perquè té, doncs, un cop que doncs, li impedeix tocar el tendó de la cama dreta, però en qualsevol cas, per cama esquerra, perdó, però en qualsevol cas, doncs, home, jo penso que estem especulant molt i segurament l'equip base d'Aguirre serà el de sempre, potser serà amb algun parell d'inclusions, però no és el tècnic mexicà amic de moltes revolucions, per molt que la Mèxic sí que està revolucionària, però no, penso que ell no és de moure molt l'altre inicial.
Demà veurem aquests canvis, si es produeixen o no en l'11 tipus de l'Espanyol. I avui a Pericos Online, Francesc, s'ha assabentat d'una notícia d'aquelles doncs, que no ens agradaria explicar, però s'ha de fer, evidentment, perquè aquest dilluns un seguidor perico, molt jove, va ser agredit a la plaça d'Espanya de Barcelona per seguidors radicals del Barça.
Efectivament, doncs sortint cap a la una del matí de seguida, quan doncs, aquest nano sortia de 18 anys, molt jove, sortia juntament amb un company de veure justament a l'Espanyol i doncs, va haver-hi doncs, un creuament de paraules amb uns seguidors culers que van aturar-se al seu costat. Un d'ells va baixar del vehicle i va donar un cop doncs amb un objecte contundent al cap i li va esbarlar el cap. I menys mal que la cosa va a l'equip, perquè clar, doncs un cop al cap amb la virulència que li va donar, doncs podia haver estat qualsevol cosa molt pitjor que no volem ni imaginar. Però clar, una cosa que semblava del passat, no, com els enfrontaments d'aquest tipus, com les agressions d'un grup cap a l'altra banda, moltes vegades s'ha dit que ja estava dissolt, i veiem que la cosa continua, i de moment doncs ens hem fet ressò, espero que també se'n facin ressò altres mitjans, nosaltres per la prova de Pericos Online, a qualsevol cas, el que sí que és notícia és que el club doncs no va deixar sol aquest jove Salvador Pericos, i a més es presentarà com a acusació particular. De moment el club doncs no vol pronunciar-se oficialment fins que el procés estigui judicial, estigui més avançat, però el que sí que és cert és que estarà doncs al costat del Salvador Pericos, com ja ho va estar durant tota la tarda d'ahir, diversos empleats del club i consell, inclús el propi conseller de seguretat acompanyant doncs aquest jove Salvador Pericos que com pots comprendre doncs està bastant passant-ho malament, no només per les lesions rebudes, sinó perquè clar, la por, imagina't d'un nano de 18 anys que li ataquen d'aquesta manera tan covarda, doncs no deu estar passant gens malament.
Doncs una llàstima, sí, sí, que haguem d'explicar aquest tipus d'incidents, aquest tipus d'atacs violents, i bé, esperarem a veure que actuï la llei, i aquesta tarda suposo que en parlareu a Pericos Online a partir de 7:45, una horeta blanquiblava 100%, per parlar d'això i per parlar també del partit de demà davant del Villarreal. Gràcies, Francesc, demà més espanyol aquí al Zona Mixta.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu, fins ara.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. When you walk through a storm, hold your head. Futbol català. And don't be afraid
of the dark. 2:20, al Zona Mixta, avui tenim protagonista aquí en directe als estudis de Ràdio Estel, és la capitana de l'Espanyol femení de primera divisió, la Sònia Matías. Sònia, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, muy buenas.
Aquest diumenge a les 12 arriba el derbi,
Es verdad, otro derbi. Però... Ya lo hemos vivido antes en Copa Catalunya, pero pienso que ahora será todo muy distinto, es Liga y nada será igual. Pero a ver, estamos preparadas y con ganas de que llegue domingo ya.
En Copa Catalunya os fue muy bien, ganasteis al Barça, levantasteis el primer título de la temporada, que lo levantaste tú evidentemente como capitana. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque la Liga no ha empezado nada bien, Sonia.
A ver, la Copa Catalunya no tiene nada que ver con la Liga. La verdad que teníamos muchas ganas de que llegara la Copa Catalunya y además tener un partido contra el Barça es algo que no lo vives siempre, ¿no? Y yo creo que en ese partido el equipo ha estado bastante bien, que hemos dado la cara en todo el momento, hemos jugado bien. La gente igual no creía mucho en el equipo y al final ha salido bastante bien. Y en Liga la verdad que nos han tocado partidos complicados. El equipo ha intentado hacer lo mejor posible. Para mí era importante, por ejemplo, haber ganado el primer partido, que siempre va bien, pero no ha podido ser.
Fue en el campo del Levante, ¿verdad?
Sí, Levante Las Planas. No ha podido ser, y después, claro, en casa contra el Levante lo hemos tenido bastante difícil. El Levante ha estado bastante bien y no hemos podido jugar como habíamos querido. Y, claro, en Bilbao también nos lo han puesto bastante difícil. Y, bueno, ahora ya levantar la cabeza y pensar ya en el partido del domingo contra el Barça.
Porque este año más que nunca toca ponerse el mono de trabajo en el Español, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la plantilla? Tú hace 4 años ya, esta es la cuarta temporada que estás en el equipo. Y claro, es que si repasamos los nombres de las jugadoras que se han ido, Sonia, podemos hacer un equipo titular prácticamente, ¿no? Estamos hablando de Mariajo, de Lara, de Marta Torrejón, de Mesegué, de Willy, de Sandra Vilanova.
Hombre, sin duda que
Maripaz, sí. Es que y me dejo alguna todavía, ¿no? Monforte.
No, la verdad es que llevábamos 3 años juntas ya, teníamos un muy buen equipo, pero bueno, esto puede pasar en el fútbol, igual no esperaríamos a que se fueran todas a la vez, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por encima de los nombres está el Español, y creo que el Español ha hecho lo mejor posible, ha traído las jugadoras que creían que serían las mejores, y claro, ahora también hay que tener mucha paciencia y esperar a que salgan los resultados, ¿no? Entrenador nuevo también, y bueno, la gente está bastante enchufada, sabe dónde está, y bueno, todo a su tiempo. Yo creo mucho en el equipo, tenemos un gran vestuario, y bueno, yo creo que llegarán los resultados muy pronto.
Tendréis que saber gestionar un poco esta presión que tenéis ahora de haber empezado, pues, con necesidad de sumar puntos cuanto
antes
mejor.
No, eso está clarísimo, ¿no? Y porque llevamos tres partidos, en tres partidos llevamos un punto, sabemos que es importante puntuar ya, si sí. Puede ser este domingo, y bueno, pero creo que el equipo está bastante tranquilo y hasta yo creo que la gente no tiene por qué preocuparse, porque daremos la cara ya este domingo en Sant Adrià a las 12, está clarísimo.
¿Qué tal el nuevo entrenador? Hasta ahora teníais a Luis Carrión, este año ha llegado Susi, Santiago García. ¿Cambian mucho los conceptos respecto a Luis, la metodología?
A ver, son entrenadores diferentes, está claro. A mí me ha gustado mucho trabajar con Luis Carrión, está claro, ha hecho un grandísimo trabajo. Pero ahora, claro, ha venido Susi. Yo lo veo muy ilusionado, con muchas ganas de hacerlo bien. Le ha hecho mucha ilusión venir al Español y eso creo que lo ha transmitido a todas las jugadoras. Y estamos muy a gusto, estamos trabajando bien, aunque los resultados no acompañen, pero creo que Susi está haciendo un buen trabajo hasta ahora.
Y este domingo pues llega el Barça, ahora mismo el coco de la Liga. ¿Has visto los números que llevan? 20 goles a favor, ninguno en contra,
ver,
en tres.
Si te digo la verdad, no me sorprende, porque el Barcelona tiene un gran equipo, pero también te digo que a mí no me da miedo, la verdad, que cada partido es un partido. No tengo miedo porque, a ver, ya hemos dado la cara en Copa Cataluña, hemos ganado, y por qué no volver a ganar este domingo, ¿no? Pues ya está, estoy muy tranquila, confío en mi equipo y estoy segura que saldremos a por el partido el domingo.
Y este domingo la afición tiene que estar de vuestro lado, ¿eh? Porque tienes que explicarme alguna cosa para animar a los pericos que estén este domingo.
A ver, este domingo,
en la Ciudad Deportiva
de Alizarque, espero ver a mucha gente a las 12 en Sant Adrià para apoyar el equipo, y después también jugará el primer equipo en Cornellà, y se va a celebrar en el estadio una jornada de apoyo al fútbol femenino, y bueno, esperamos que la gente esté con nosotras, porque el carnet solo cuesta 25 euros, eso no es nada, y a nosotras nos iría bastante, bastante bien, y además el club hará como acto central un reconocimiento a Lara Rabal, porque ha sido una jugadora muy importante en el club, una jugadora que yo personalmente admiro bastante, y creo que se merece este reconocimiento por parte de todo la familia que es el Español.
Porque es toda una institución, ¿eh? Lara Rabal.
Sin duda, la verdad que sí, la he hecho mucho de menos, porque Lara Rabal es español puro, pero bueno, yo la sigo teniendo muy cerca y creo que se merece esto y mucho más el domingo.
Con estas palabras demuestras lo que es el fútbol femenino, ¿no? Sois una gran familia, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y todo lo que se vive en el Español es algo especial. Yo estoy muy contenta. Ya se me nota siempre, porque estoy muy a gusto en el club.
¿Y por qué el Español? ¿Qué tiene de especial, Sonia?
Es que si no vienes al Español, pues nunca lo entenderás, ¿no? Yo hablo así porque la verdad es que me fui al Paraíso, en el Paraíso estaba muy a gusto, pero desde que estoy en el Español todo ha cambiado. Mi vida ha cambiado para mejor, la verdad, y aunque sea portuguesa, pues siempre me he sentido en casa, ¿no? Siempre me han tratado muy bien, me siento muy querida y estoy muy a gusto, la verdad.
Pues Sonia, ha sido un placer charlar contigo aquí en el Zona Mixta.
Muchas gracias
a
vosotros.
Que has venido aquí en directo al estudio. Eres la primera que vienes al estudio.
Encantado.
No, y que vaya muy bien el domingo y que gane el mejor, ¿eh? Español, Barça,
no,
derbi.
Que gane el Español.
Derbi a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, cara a cara segurament als dos millors equips de Catalunya, un partit que sempre és especial. Doncs nosaltres fem una petita pausa i anem cap a endinsar-nos a l'actualitat poliesportiva.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Bote Mania. Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Moment de parlar de l'actualitat poliesportiva. Avui teníem previst parlar d'handbol i de la tercera jornada de la Lliga Sobal, on el Barça hi va guanyar 38-24 la de Mar de Lleó. Estem buscant protagonista, però també estem molt pendents del que està passant a Angola. S'està disputant el Mundial d'Hockey Patins i ahir la selecció espanyola, que va superar per 5-3 a la selecció del Brasil, tot i que van patir de valent els homes de Carlos Feliche per superar els brasilers. Al descans, de fet, els quatre vegades campions del món perdien per 2-3 i va ser a partir de la represa quan amb 3 gols de Pedro Gil van capgirar aquest partit. Amb aquesta victòria, Espanya finalitza primera del seu grup A amb 9 punts, seguida del Brasil amb 6, i per l'altre costat del quadre, doncs el grup B quedava en primera posició Argentina. D'aquesta forma els espanyols eviten a la selecció argentina i la segona plaça ha estat per França. Aquest serà el combinat que s'enfrontarà als homes de Carlos Feliche als quarts de final d'aquesta competició. De moment, 3 partits, 3 victòries, però sobretot preocupant aquest partit d'ahir davant del Brasil, perquè semblava que tot seria més fàcil per al combinat espanyol. Estem intentant buscar el protagonista a Angola. Com bé sabeu, Angola queda una miqueta lluny d'aquí de Barcelona, continent africà, que per primera vegada acull aquest campionat del món d'hoquei patins. Roger Castillo, que segueix intentant aquesta trucada. És el que té el directe fins ara. Després d'una setmana i mitja aquí a Zona Mixta havíem tingut força sort amb els protagonistes, però de moment que no trobem el protagonista que estàvem buscant. No hem trobat el protagonista. Estem intentant parlar amb Marc Gual, jugador de la selecció espanyola, que ahir feia 2 dels gols d'Espanya. Els altres 3 els aconseguia Pedrito Gil a la segona meitat, remuntant aquest partit que quedava definitivament per 5-3. No hi ha manera de trobar els jugadors de la selecció espanyola, Roger.
El que té el directe és que també pots explicar què està passant, perquè està els oients estiguin ara mateix doncs atents a tota la realitat del que passa a Angola. A Angola tenim un hotel de concentració de la selecció espanyola, sí, que és on doncs sempre fem el contacte de premsa. I allà tenim doncs una persona de premsa que sempre busca doncs aquells jugadors que nosaltres diem aquest és el bo, que avui sí, parlem amb ell, és el protagonista del Zona Mixta, i per això l'estem demanant. Què passa? Que el protagonista en aquest moment va camí de l'habitació cap a baix i estem esperant que arribi baix doncs per poder parlar amb ell. Per tant, els oients tindran la deferència i d'esperar uns 30 segons per poder escoltar la veu d'un dels grans protagonistes d'aquest Mundial d'Hockey.
Ens agrada la ràdio en directe. M'ha encantat que Roger Castillo, que estava allà a l'altra banda del fil telefònic, hagi entrat aquí a l'estudi de Ràdio Estel per posar-nos a l'altra banda del fil telefònic el davanter de la selecció espanyola, el Marc Gual. I ara surt Roger Castillo de l'estudi i se'n va cap al telèfon per veure si Marc Gual ha tingut temps d'arribar a la seva habitació. Aprofitarem, fem una breu pausa i a veure si trobem a Marc Gual i el podem entrevistar aquí al Zona Mixta.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Something.
Sort que tenim pell jam per anar amenitzant una mica l'estona als nostres oients, perquè estàvem intentant trobar a Marc Gual en un hotel d'Angola. L'hem trobat, ha donat temps a que arribés a l'habitació i ja ens escolta. Marc Gual, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És les coses del directe, eh? T'estàvem intentant trobar perquè tinguessis temps d'arribar a l'habitació i parlar tranquil·lament amb tu després d'aquesta classificació per als quarts de final. Vau haver de suar davant del Brasil, al final 5-3, però el descans perdíeu per 2-3.
Sí, sabíem que Brasil era un rival complicat, té dos jugadors amb molta experiència i el porter, bueno, que va fer la seva feina. Jo crec que no vam jugar malament del tot els primers minuts del partit, el que passa que la pilota no va entrar. I quan ens van fer el primer gol, que ens empataven el marcador, doncs no sé, vam posar com nerviosos i no vam ser nosaltres mateixos, i va ser quan el descans vam anar per darrere el marcador. Però bueno, crec que la segona part l'equip va tornar a ser ell mateix, va anar pel partit, va posar la intensitat i les ganes que requereix aquests partits, i al final vam poder remuntar el marcador.
Es posa nerviosa una selecció o uns jugadors d'una selecció que ha guanyat 4 mundials de forma consecutiva? Fins i tot a vosaltres també us passa?
Sí, a mi, crec que qualsevol esportista que quan les coses no li van bé o no li entra la pilota o quan tal, però, bueno, sempre hi ha aquells moments de nerviosisme que, bueno, que si se separa temps és molt millor, però bueno, crec que qualsevol esportista que arribi a aquest moment pot passar, i no perquè hagin guanyat 4 mundials seguits la cosa és molt fàcil i tots ho guanyem de carrerilla, sinó que tot s'ha de suar, tot s'ha de patir, i com s'ha vist aquest partit, doncs al final vam poder aquest tirar el marcador.
De cara al futur de la competició, ara amb els quarts de final és quan arriba l'hora de la veritat, o guanyes o te'n vas cap a casa, aquests partits ajuden també perquè estiguis encara més tensionat de cara a l'hora decisiva?
Sí, jo crec que sí. L'altre dia parlava amb el pro de físic que a vegades és millor això que no guanyar de 21 gols o de 12, o que tots els partits siguin fàcils, no? Que ara ja ens han fet un toc d'atenció en un partit que ens jugàvem bastant, però que no era definitiu com aquest dijous, i a partir d'ara sí que no podem fallar. Tenim aquesta experiència, que si no estem concentrats en tot moment, tot el partit, pues, pot passar factura, i potser ara pues, no estem en temps de rectificar. Jo crec que ara t'ha servit molt d'experiència i aprendre dels errors i intentar que no tornin a córrer.
França, pròxima estació. Els francesos estan millorant molt en això de l'hoquei, ens ho comentava l'altre dia un dels teus companys. Compte, no?
Sí, és així. Jo crec que França està fent molt bon treball, la lliga francesa està creixent. No sé si gràcies a que jugadors catalans o espanyols estan anant a jugar allà, inclús entrenadors també estan en equips de primer nivell i estan aportant moltes coses, i el seleccionador pues, també està fent molt bona feina, està aprenent de... sempre estan aquí al car mirant entrenaments i mirant coses d'aquí, coses que treballem nosaltres, i crec que estan fent una molt bona feina, i serà complicat. França ja tenim l'experiència que aquesta pretemporada amb la selecció ens vam fer un amistós i ens van guanyar. O sigui que anem ja amb les passes ben amunt, perquè sabem del potencial que tenen i intentarem que no sigui així.
El teu company al que em referia era el Jordi Bargalló, que parlàvem a principis de setmana amb ell. Ell ens explicava que està molt impressionat amb el pavelló on esteu jugant els partits, perquè és de 12.000 persones. Alguna cosa més t'està impressionant a tu d'aquest país, Angola, perquè no oblidem que per primera vegada el Mundial es disputa en territori africà.
Sí, bueno, Angola, jo ja havia estat aquí fa 6-7 anys, vam fer un torneig a l'estiu amb l'equip que estava, i bueno, crec que el país està en remodelació, va passar una guerra fa poc, i bueno, quan vam venir la cosa estava molt, molt malament, i ara pues, crec que el país s'està aixecant, està construint moltes coses molt boniques i molt noves, i està deixant una miqueta de banda el que va passar, no? I crec que, com diu el Jordi, el pavelló és impressionant, el que estan fent allà, aquella zona que hi ha al camp de futbol i l'estadi de joc on estem jugant, que la il·luminació per fora, no sé si l'heu vist, però és espectacular, va canviant de forma, els jugadors, les seleccions que estan jugant estan canviant la seva bandera, la il·luminació de l'estadi, o sigui que és impressionant, i jugar amb 12.000 persones allà, jo crec que això ens fa fa créixer com a esports i com a esportistes, perquè bueno, fa l'efecte que sigui que siguem jugadors de bàsquet professionals, no? I això ens fa sentir més a gust, ens fa sentir, per mi personalment, moltes ganes de jugar i de poder competir en un pavelló tan gran, i moltes ganes de que aquest esport tiri endavant.
Què heu fet avui el dia de descans? Algú especial, Marc?
No, simplement ara ja són moments que aprofitem per relaxar-nos, per estar més a prop de la família que està molt lluny, però bueno, amb les tecnologies ens sentim més a prop seus i intentem parlar molt amb ells, estar més amb ells, i aquí també intentar pues, relaxar-nos, aprofitar per fer uns massatges, descarregar les cames, que ja portem 3 dies de competició intensos, i afrontar aquests 3 partits últims que poden quedar per estar molt bé físicament i mentalment estar preparats per tot.
Marc, doncs acabeu de descansar, acabeu de parlar amb la família, que demà a 4:45 de la tarda us espera a França per una plaça a les semifinals. Que vagi molt bé i que guanyeu els francesos.
Moltes gràcies a vosaltres pel recolzament.
Vinga, adéu-siau, bona tarda. Gràcies a Marc Gual, i de protagonista a protagonista, perquè si no tindrem temps per les nostres seccions de cara al final del programa. Ens esperen avui al Planeta Aigua i també Popsport amb Benja Villegas i Agustí González, i volem parlar d'handbol. Us dèiem que el Barça va derrotar 38-24 a la de Mar, 3-3 a la Lliga, i la notícia és que ahir doncs, aquest Super Barça no va arribar als 40 gols. Veurem si és o no preocupant. Li preguntem a Dani Sarmiento, central del Barça. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va això? Bé, no? A la Lliga heu començat molt endollats, fent una mica de broma, suposo que no és preocupant, no?, que ahir no arribéssiu a la xifra de 40 gols.
No, preocupante no, y aparte no tiene que ser lo de siempre, ¿no? Pero, bueno, es verdad que el equipo ha empezado bien en lo que es la Liga Sobal, con buen pie, con metiendo muchos goles, un ritmo de partido muy alto, y eso pues te permite atacar más. Pero bueno, después de nosotros también estamos muy pendientes de la Champions y del empate en Skopje, pues estábamos un poquito con la espina clavada, y creo que el equipo necesitaba un partido así también para coger confianza, ¿no?
El fet de que a la Lliga a Sobal els partits siguin tan fàcils o a priori tan fàcils per al potencial que teniu, això us pot perjudicar de cara a la Lliga de Campions, on pràcticament tots els equips o qualsevol equip et pot guanyar?
Hombre, no creo que... Está claro que si juegas una liga más competitiva, al final te acostumbras a jugar partidos reñidos, apretados hasta el final, con cada balón cuenta, ¿no? Ahora, pues, dadas las circunstancias, creo yo, económicas del país, al final los equipos han bajado muchísimo el nivel. El Barça tiene la suerte de poder seguir con un nivel alto, porque, bueno, para poder hacer algo en Europa tienes que tener un equipo, pues, que tenga una plantilla amplia y con gente de primer nivel, y eso se nota en los partidos de que jugamos en la liga Sobal, ¿no? El nivel ha bajado, nosotros seguimos luchando por estar en la Final Four, y los partidos se hacen más fáciles o más cómodos a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Porque como te decía antes, nosotros intentamos meter un ritmo de partido muy alto,
sí.
Y nosotros tenemos 2 jugadores casi por puesto de primer nivel, y los otros equipos no, y eso lo acusan, ¿no? Y es lo que se ve en el marcador. Nosotros en la segunda parte seguimos con un ritmo físico y de defensa y de ataque muy alto, y los demás equipos pues obviamente acusan el cansancio, ¿no? Y no tienen esos recambios que nosotros podemos tener.
Ahora,
¿qué nos puede pasar factura? Bueno, lo hablaremos al final de temporada si podemos, y si ganamos la Champions te diré que no, si no la hemos ganado pues diré que sí.
Ara ho comentaves que teniu un autèntic equipàs. És el millor equip on ha jugat Dani Sarmiento? Aquesta pregunta li vaig fer a Saric, i després, depèn del que em responguis, et diré el que em va dir ell.
Yo personalmente sí, yo creo que sí. Yo, bueno, he jugado en Almería, en el Mar de León y aquí en el Barça, y creo que no...
¿Y en el Galdar?
Y en el Galdar,
claro. Ah, no te olvides del Galdar, ¿eh?
Iniciaba.
Bueno, sí, pero jugabas en División de Honor, ¿eh?
Jugaba poquito.
Sí, poquito.
Pero, pero sí te puedo decir que la mejor plantilla con diferencia, ¿no? Donde hay jugadores de talla mundial, Juanín García, Karabatis, Sergei Rutenka, Lazar, o sea, jugadores impresionantes que tienes al lado tuyo, que han sido muchas veces galardonados con trofeos a mejores jugadores y jugadores más importantes o demás, ¿no? Yo creo que sin duda, mejor plantilla en la que he estado, sin duda.
¿Sabes qué me dijo Saric? Que me lo dirá a final de temporada. Que a final de temporada me dirá si es la mejor. Si habéis sumado todos los títulos, querrá decir que sí. O sea, que sí, bueno, tu compañero, ¿eh?
Es bastante inteligente esa respuesta también.
Y tú también, bueno, y tú también, sí. Si no, vamos.
Yo te hablo desde el punto de vista de por lo menos los nombres, ¿no? Al final,
sí,
es verdad,
sí,
que...
Sin duda, sin duda.
Que los títulos y los partidos están para ganarlos y las buenas plantillas son las que ganan.
Sí.
Si no ganas pero tienes muchos nombres, al final no tienes nada, ¿no? Pero como plantilla por nombres, sí creo que es la mejor, la que he estado. También es verdad lo que dice mi compañero Sari, que si ganas todo, seguramente sea la mejor plantilla en la que haya estado, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros en el Zona Mixta. Me voy al castellano, ja sé que entens el català, no sé per què me'n vaig al castellà jo. Però gràcies per haver estat amb nosaltres a la Zona Mixta i que dissabte davant del Wacker Thun, en aquest segon partit de la Champions, sí que aconseguiu la primera victòria. I dissabte no es pot fer res més que no sigui guanyar, eh?
No cabe otra. Sí. Aparte, primer partido en Champions en casa, o sea, hay que ganar, sí o sí.
Us heu d'estrenar en victòria. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Adéu, bona tarda.
Moltes gràcies a vostè. Un abraçó.
Adéu.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir. Zona Mixta. Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
Dues i 47 minuts per endavant, un parell de seccions, les clàssiques dels dimecres. Primer comencem amb l'Agustí González i el seu Planeta Aigua. Què tal, com estem?
Molt bé, Dani. Bona tarda.
Sí, tenim notícies de waterpolo, també una travessa important que s'ha disputat el darrer cap de setmana, però comencem amb aquest esport per equip, del waterpolo, perquè tenim ja una competició en dansa i arriba l'hora de la veritat a la Copa Catalunya, tant en categoria masculina com femenina.
Sí, avui es juguen els quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo en categoria masculina i femenina i, bueno, sense el Sant Andreu del meu cor, que va ser eliminat pel Club Natació Poblenou.
Sorpresa, no?
Sorpresa, perquè realment el Sant Andreu va guanyar 9-10 a Can Felipa i a la tornada semblava que es classificaria, però finalment el Poblenou va guanyar per 8-10 i han quedat eliminats.
Un toc d'atenció important de cara,
sí,
a l'inici de Lliga, no?
Sí, com deies abans, no? Potser va bé de cara a la,
sí,
Lliga,
a vegades
i potser és positiu.
A vegades aquestes ensopegades ajuden, sí, no? a que treballis més a consciència de cara, doncs, a revertir aquesta situació que no és bona.
Sí, i avui es disputen els quarts de final. Club Natació Poblenou contra el Barcelona, Mataró Quadis contra el Sabadell, Mediterrani contra el Terrassa i Club Natació Catalunya contra el favorit, l'Atlètic Barceloneta.
Així sí que seria una sorpresa que no guanyi l'Atlètic Barceloneta la Copa Catalunya.
Mai se sap,
però... No, està clar. No hi arriba el petit.
Tòpics, tòpics futbolístics adaptats a tot arreu.
A tot arreu es poden adaptar, sí. I a la categoria femenina?
Doncs mira, tenim el Terrassa contra el Club Natació Sant Andreu, el Club Natació Sant Feliu contra el Mediterrani, Club Natació Rubí contra el Mataró La Sirena, i el classificat de la fase prèvia, el Santa Eulàlia, que va guanyar el Vallirana contra el superfavorit, el Sabadell.
Un Sabadell que també aquesta setmana és notícia, ha conegut ja els seus rivals de cara a la primera fase de l'Eurolliga, de la Lliga de Campions, de la màxima competició continental. Amb qui haurà de començar a defensar títols
les campiones?
Sí.
Doncs mira, ha quedat enquadrat el grup A. Jugarà, a veure si ho dic bé, perquè aquests noms... contra
complicadots.
L'Uralochka Slatust rus, el Budapest hongarès, el Mediterrani Imperia, que és farà d'anfitrió en aquest grup A, i el Lille University Club de França.
A priori, gran favorit.
Gran favorit, després els
russos, no?
Russos, hongaresos, per qui estarà la cosa. Sí, els dos primers van a quarts de final i després a Final Four a l'abril, on a una seu que encara no sabem i que es desconeix.
El món del waterpolo també està sent notícia en les darreres hores perquè, bé, hi ha hagut un canvi en la reglamentació, que si et sembla el que farem és... avui en parlem quatre detallets del que serà aquesta reglamentació, però en els propers dimecres portarem un àrbitre perquè ens expliqui
més de prop,
a fons, en detall, el que suposa aquests canvis de cara al joc.
Són canvis... En principi per propiciar una mica tot el que és el joc en atac, que sigui un joc més dinàmic, un joc més vistós, una mica més en vol, en certa manera. No?
Més espectacular, que hi hagi més gols.
Sí, que es trigui menys en fer la transició atac-defensa i hi hagi més gol. No? Per exemple, si faig una falta quan comença un contraatac, aquesta falta serà exclusió directa, sigui quina sigui la falta. Per tant, aquestes faltes tàctiques que s'acostumen a fer en bàsquet o en aquesta mena d'esports d'equip, doncs serà exclusió. I, per tant, jugaràs en inferioritat.
S'haurà de fer en comptades ocasions, si no
sí,
vols...
Sí, sí, molt clar, molt clar. Uh-huh. Després, quan hi hagi una falta, un cop franc, a l'aigua, t'has de separar un metre del teu defensor. Sí, no també, exclusió. I després, cada equip disposarà de... d'un temps mort per cada quart,
sí.
I no hi haurà pròrroga.
Que anirem directament,
penals.
Sí, en cas d'empat, directament als penals.
Exacte. Bé, això, bueno, s'està encara acabant de parlar i es començarà a aplicar ben aviat.
Doncs en els propers dimecres aquí al Planeta Aigua analitzarem a fons el que suposen aquests canvis en la reglamentació del món del waterpolo, que està creant força controvèrsia, sobretot que ho estem veient a través de les xarxes socials. I acabem aquesta edició de dimecres del Planeta Aigua amb una travessa clàssica, no?
Port de Barcelona.
Port de Barcelona, llargueta, no? 2.200 metres. No tothom
2.200.
Pot fer aquesta distància.
No, home, no, però aquí la gent que ho feia en principi són nedadors d'èlit i professionals que serveix per preparar la temporada i encarar-la... amb optimisme. 700 nedadors i es van imposar en categoria masculina Gerai Lebon del Bidasoa i Núria Ciró del Club Natació Sant Andreu. Això crec que travesses com aquesta serveixen per motivar els nedadors en aquest principi de temporada i per començar els piques, no?, una mica, i setmana a setmana pots veure la teva evolució i pots veure com estàs a nivell físic i és molt important ara al setembre. Tenir motivacions d'aquesta mena perquè si no fins al desembre no tens campionats així més potents.
Una forma de començar a acumular quilòmetres i de...
Vaja, quilòmetres i quilòmetres i au.
I anar sumant. Doncs un plaer, Agustí. Com sempre,
haver estat
amb nosaltres en el Planeta Aigua. La setmana que ve més informacions.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, fins ara. Seguim amb Benja Villegas.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Postsport, amb Benja Villegas.
2:53 minuts, avui no el tenim aquí a l'estudi, no sabem per on para, però a algun lloc el tenim el Benja Villegas. Company, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, aquí fent maldats.
Fent maldats, eh?
Com sempre, tu saps.
Qui ets dolent tot.
Et porto un top 5.
Home, un top 5, quin clàssic. No sé per què es diu Top Sport, la teva secció. S'hauria dit Top 5.
Top Sport. Et faig un Top 5 ràpid, que no tenim gaire temps. Què et sembla?
Va, tira-li. Tens
6
minuts, eh? Tens 6 minuts, no està malament.
Vinga, va, intentaré fer un minutet per cançó. Mira, la primera aprofito la... Ja us vaig fer 5 cèntims la setmana passada. Sí. I aprofito la pròpia sintonia de la secció, que és Magic Johnson dels Red Hot Chili Peppers, per fer-vos 4 cèntims de com el grup de Los Angeles va fer aquesta cançó i per què. De fet, el top 5, que no ho he dit encara, serà de cançons dedicades a esportistes. ¿Vale?
Val.
Llavors, en el primer cas tenim Magic Johnson, en el top 5, que és a més és la sintonia de la meva secció, i és una cançó que forma part del Mother's Milk, que és el disc del Red Hot Chili Peppers, que van editar el 16 d'agost del 1989. És una de les renovacions de so dels Peppers a finals dels 80, que coincideix una mica amb l'època del Showtime, i de fet els Red Hot són uns clàssics als partits de les Staples, se'ls sol veure molt a peu de canxa, i de fet moltes de les fotos promocionals de la banda, el baixista Flea acostuma a portar la samarreta de l'equip. Això és el top 5, anem al top 4, ¿vale? Emerson Fittipaldi, de Joan Miquel Oliver. El tenim per aquí per posar una miqueta del...
Emerson Fittipaldi? Anem amb Emerson Fittipaldi.
Tenim alguna cosa per aquí?
De l'Oliver. Emerson. Oliver.
Te vi llorar en el cumpleaños de Ronaldo.
Era aquesta, la 4, top 4, no?
Aquest és el cumpleaños de Ronaldo.
Sí.
Que la tenia jo com a número 4 i m'he equivocat, perdona, culpa meva.
Veus, sí, punyetero, no passa res. No passa res.
Això és el cumpleaños de Ronaldo, correcte. És una que he volgut ficar perquè la Costa Brava, que és un grup que va néixer de la complicitat entre Fran Fernández d'Australian Blonde i Sergio Algora del Niño Gusano, i van fer aquesta cançó el 2004 en un disc que es deia Llamadas Perdidas, i que m'ha fet molta gràcia perquè és una cançó dedicada al cumpleaños de Ronaldo, que com tothom recordarà és un jugador del Madrid i d'altres equips, però que a la seva època al Club Blanc pues, bueno, van viure pues, aniversaris molt... amb desfilades de dones molt, molt, molt interessants,
sí,
diguéssim, no?
Sí, recordo Top Models i... Vaja,
exacte.
Important.
Aniversaris por todo lo alto, con lo cual em m'ha semblat molt curiós que un grup dediqués una cançó no a Ronaldo, sinó als seus aniversaris, no?
Sí.
I ja és un punt més alt. Anem a pel top 3.
Top 3.
Esteu miralls.
Jo aquesta Benja no la coneixia,
És una meravella de cançó, Dani. És una cançoneta petitíssima, molt maca, és com d'orfebreria musical del Joan Miquel Oliver, que és el guitarra d'Antoni Font, que la gent el coneixerà per les seves cançons amb el grup Balear, però que en el 2005 fa el seu primer disc en solitari, que es diu Surfistes a Càmera Lenta, i decideix dedicar-li una petiteta cançó a Emerson Fittipaldi, no? La gent que estigui posada en Fórmula 1 sabrà que és el pilot que als anys 70 va ser campió en dues ocasions, 72-74, subcampió al 73 i al 75, i que entre altres coses ha guanyat pues, la sèrie Carter 89 i un parell de vegades les 500 milles d'Indianapolis.
Sí.
Des del 2013, al març del 2013, és el president de la Comissió de Pilots de la FIA, Emerson Fittipaldi. Una cançó molt, molt recomanable, d'un disc molt recomanable. Jo no deixaria d'escoltar-lo.
Sí, a mi m'ha agradat bastant. Escoltem res, 20 segons, a veure. Que típic, hem agafat el moment que no es diu res, però bé, aquest so de violins també m'encanta. Va, anem cap al top 2, que tinc unes ganes boges d'escoltar aquest tema.
Va.
Maradona no es una persona.
Aquesta ja és un clàssic, Benja, aquesta...
Ho sabies, no? Ho tenies clar.
Sí, aquesta havia d'entrar.
Tu sabies que havia d'entrar abans de que et digués ni quantes cançons hi anirien.
Sí.
Què t'haig de dir? Un tio que té una religió pròpia al seu país... jo crec que no fa falta que diguem res, no?
No.
Vull dir, si hi ha gent que és capaç d'idolatrar-lo a nivell religiós, què t'haig de dir si un músic com Andrés Calamaro, que a més és amic íntim de Maradona, li faci una cançó, és evident, no? Maradona és una de les cançons del seu disc Honestidad Brutal, un dels grans discos de Calamaro, que en aquest cas és el seu de disc, el número 10, que es diu Ràpid, en solitari, després del Rodríguez, i és un disc del 1999, I una de les coses que destaquen d'aquesta cançó, més enllà de ser com un petit homenatge a un gran jugador, i jo crec que un amic, perquè la cançó parla, pràcticament parla com del Maradona com el seu amic, no? Un dels detalls és que Maradona va ser una de les estrelles que van desfilar per aquelles sessions de gravació d'Honestidad Brutal entre músics i vips amics de Calamaro. O sigui que no només és motiu d'una cançó, sinó que partit...
Vinga, que no arribem, vinga, que no arribem. Últim, topo,
va.
És Bob Dylan, tens 30 Dylan. Segons.
És Bob Dylan, Hurricane, un temazo dedicat al boxejador Rubin Carter, que va ser acusat d'un triple homicidi. Aquesta cançó no només és dedicada a un esportista, sinó que va ajudar a donar a conèixer un cas real d'una injustícia judicial i es va convertir en un himne. Què hem de dir del senyor Bob Dylan? Res més.
Això és un temazo, això és un temazo i avui acabem amb aquest temazo. La gent podrà disfrutar-lo 20 segons perquè jo m'acomiado de Benja Villegas.
Magnífic, deixem a Bob.
Ets un crack, top 5. La setmana que ve veurem a veure què t'inventes.
Us estimo.
Nosaltres estimem a tu i jo estimo a tota l'audiència del Zona Mixta de Ràdio Estel. Que vagi bé. Adéu, bona tarda. Fins demà. Ciao. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.